Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
Sigueu molt benvinguts a una nova edició dels oficis del llibre. Un oficis avui on ens acostarem cap a un dels símbols del nord català com és el massís del Canigó. Al seu esguard, la ciutat de Prada acull tres personatges, són l'Helena, l'Alexandra i la Jackie, que intenten acompanyar cadascun a la seva manera el seu amic comú, en Norbert, que pateix una cada dia més greu malaltia. Ells són els protagonistes de la novel·la Canigó Blues, original de Carles Serrat, editada aquesta novel·la per Edicions Calígraf. Tenim nosaltres el Carles. Carles Serrat, benvingut a la ràdio. Què tal?
Bon dia, moltes gràcies de rebre'm.
Per començar, el Carles, nascut a Prada, al Conflent, l'any 1949, fent una mica de biografia seva, podem dir-ne que és autodidacta. Professionalment, diu a la contracoberta, diu, ell és professionalment sense ordre ni concert. Ha treballat a la indústria, ha estat llibreter, periodista, director de l'edició nord-catalana del Punt Avui, ha estat paleta i ha estat buscater. És també pintor, gravador i il·lustrador. Com a músic va liderar la banda russa-llonesa Blues de Picolat, de la qual n'era el guitarrista i el vocalista. En va ser el principal autor i compositor per al grup. També va musicar nombroses lletres de l'escriptor Joan Lluís Lluís. Carles, i la novel·la també, i també novel·lista. Parlem una mica de l'origen d'aquest Canigó Blues. Després d'una vida tan polifacètica com hem destacat, què et porta a centrar-te en aquest Canigó Blues?
Diguem-ne que és... ja has esmentat la meva data de naixement, doncs bé, es pot veure que no sóc un jovenet. I doncs, no, per dir que amb l'edat i sobretot amb la desaparició dels meus avis, primers i els pares després, m'he donat compte que estava una mica en condicions de ser una mena de receptor, de conservador, d'un munt d'històries, d'anècdotes, de coses que havien passat al voltant de la meva família i en un àmbit més ample també, d'amics, de parents, de veïns. I m'ha semblat, en tot cas, que jo era ara l'únic... conservador, l'únic coneixedor de totes aquestes coses. I he tingut com el sentiment que si no els deixava per escrit es perdrien per sempre. Perquè amb els fills, els nets, les noves generacions no és igual que abans. En fi, en tot cas, a la meva família és així. I doncs he partit d'aquesta hipòtesi he de guardar tot això i desaparèixer amb mi, desapareixerà en cert moment, o he de fer de tal manera que es quedi. I com no volia escriure una autobiografia que no hauria interessat ningú, m'he abocat cap a l'idea d'escriure una novel·la on posaria tots aquests bocins de vida. A vegades són coses molt poc importants o són fins i tot coses anecdòtiques, però volia regrupar tot això sota una forma llegible. I doncs he triat una novel·la, doncs he inventat personatges. Però els he fet viure, d'una certa manera, petits bocins de coses que ja eren a dintre meu.
Certament.
No sé si...
Jo crec que t'expliques perfectament, Carles. És una novel·la, certament, parteix com a ficció, però traspua una veritat, traspua una realitat, i de fet, l'estil amb què l'escrius, que té molta dosi de dietari, doncs fa que tingui molta sensació de realitat, realment. I d'aquest... és una, com una crònica de les últimes dècades, de, mira, si vols, des de meitat del segle passat fins avui en dia, pràcticament, no?
Sí, exactament.
Abarca, de fet, aquestes dècades, des de meitat del segle passat fins ara, el transcurs de la teva vida, no? Vull dir, la línia cronològica és aquesta.
Sí, més o menys és això, sí. La meva vida i la vida de gent, de vides paral·lels a la meva.
Bé a ser, bé a tenir unes dosis, o molta dosi, de reivindicació d'un món que es perd.
Sí, sobretot hi ha una dosi de nostàlgia, però de nostàlgia que no vol ser dramàtica, és una nostàlgia una mica derisòria, una mica... jo sóc més aviat fatalista, és a dir, que encara que les coses no es passin bé, considero que és així que són. Sí, hi ha una nostàlgia permanent, però intento de fer-la passar amb humor i amb uns personatges una mica, en fi, que poden ser, en tot cas, a vegades divertits.
Hi ha aquestes dosis d'ironia, només faltaria, i tant que sí. Però quan jo parlava també d'aquesta reivindicació, és perquè no ets gaire optimista amb el futur del català al nord dels Pirineus, fa?
Sí, és un eufemisme. Jo sóc, no és que no sigui optimista, és que malauradament, ja. El procés s'ha acabat. Bé, una llengua no és... ara encara troben a Amazònia una tribu que són només 25 a parlar amb una llengua que està desapareixent. El que vull dir és que una llengua no desapareix així, li costa molt, però a nivell general, a nivell social, a nivell d'ús normal, s'ha acabat a Catalunya Nord. Som uns milers, segurament, encara continuar a parlar, a fer teatre, a fer música, a escriure llibres, però... som una part extremadament reduïda de la població. Som uns mohicans.
I això ho diguem, mira, i fem aquesta entrevista com fa no res que sortia una notícia on a Catalunya deia la notícia...
Els 32%, no?
Sí, quan a Catalunya només un 32% de la població té el català com a llengua habitual. Dius, escolta'm, Carles, penses que acabarem com a la Catalunya Nord aquí també?
Jo penso que no. En fi, de tota manera, nosaltres, malgrat tot, fa gairebé 400 anys, 4 segles que som separats pels dos estats. Perquè nosaltres som principantis. A diferència dels altres països catalans, la Catalunya Nord no és una entitat a part. Nosaltres som un bocí del Principat que han tallat així un 8 o 10% i que han donat, que s'han repartit entre Espanya i França. Quatre segles són molt... Imagina't, jo quan era petitet tothom parlava català. Doncs vol dir que s'ha mantingut almenys 350 anys la llengua social. Doncs jo penso que, bé, no hi havia aquest problema que té el Principat de Catalunya ara amb l'immigració, sobretot sud-americana, en fi, tot el que sabem. Però jo penso que a Catalunya... En fi, jo espero que hi haurà una mena una revifalla oficial o administrativa i no sé, potser més, perquè es torni a una situació normal. Avui dia, bé, hi ha un cert cosmopolitisme, hi ha gent que es mou molt, és més complicat que abans, però... jo penso que no està perdut per Catalunya, però a condició de reaccionar, i aviat. perquè no cal que d'aquests 32 passin a 25 d'aquí 10 anys i a 18 d'aquí 20 anys. Sí que seria molt fotut.
Ja ho crec. No és pas una entrevista aquesta per parlar només de la llengua catalana.
No.
Que sí, perquè és un tema latent en aquest Canigó Blues, però m'agradaria fer una mica de reflexió també a l'entorn. Mira, centrant-nos específicament en el que és el títol, el concepte de Canigó i tota la importància del Pirineu i el Canigó en l'ideologia, en el pensament de Carles Serrat. Què significa el Canigó? Què és el Pirineu i Canigó per a la mentalitat de Carles Serrat i aquesta novel·la?
Bon, per nosaltres, a Catalunya Nord, bé, el Canigó és diguem, l'inici de la història de Catalunya. Els primers comtats, tot això era al voltant del Canigó. A Catalunya Nord, per la gent, inclòs la gran majoria que no són catalans o que tenen una certa distància amb la catalanitat o la pertinença al món català, malgrat això, el Canigó queda per nosaltres una cosa sagrada, és un punt d'atracció per la població, és així. Encara que alguns n'hi hagin mai pujat o... El Canigó és, imagino que és com Montserrat o el Fujiyama o el Kilimanjaro. Però, a part d'això, jo personalment he nascut a Prada, i Prada és una petita ciutat que està, molts oients ho deuen saber o hi han vingut, és una ciutat que és realment al peu del Canigó. Quan ets a Prada, en un carrer de la ciutat, per veure el cim del Canigó has d'aixecar el nas. És a dir, no és una cosa a l'horitzó que veus aquí amb un poc de neu a dalt d'hivern. No, el Canigó és una massa enorme que tens per sobre el cap. I em penso que això, sense entrar en creences tel·lúriques o magnètiques, jo penso que això marca, en tot cas, l'infant que vaig ser, on vaig viure de petit allà, m'ha marcat molt. Aquesta muntanya, a més, el Canigó, que vist de Prada, té una dent, té una mena de canina, és molt punxegut, és molt massís, és una mena de piràmide, d'un triangle. És una cosa que simbòlicament, em penso, i interiorment ens marca a nosaltres la gent nascuda allà.
Uh-huh. I en Carles, si un ritme l'apassiona, és el blues. I aquesta novel·la va a ritme de blues, un ritme que ve a veure d'origen americà i amb un entorn social molt concret, també té moltes connotacions tristes, com la tristor d'aquest món que desapareix. Per què blues en el Canigó?
L'he utilitzat com un sinònim de melancolia, de splint, de saudade, diríem. un adjectiu, aquí és utilitzat com un adjectiu del temps passat que no tornarà, en fi, d'un món que ha canviat, un món que per mi ha canviat al canvi de segle, un món que ha canviat, un món on fa poc temps encara hi havia carros tirats per cavalls, i ara es veu la gent que consulta el seu mòbil caminant al carrer. Són dos mons que per mi han canviat tant que hi ha una nostàlgia d'aquest món on encara hi havia rastres de la vida clàssica, tradicional, sobretot de poble, de pagès.
Canigó Blues ha estat editat per una editorial figuerenca, Calígraf, i es distribueix especialment a comarques gironines, si bé el trobareu o el podeu demanar a qualsevol llibreria de Catalunya. Carles, entenc que és molt difícil editar a la Catalunya Nord, d'aquí que s'hagi publicat aquesta novel·la a la Catalunya Central, que s'hagi editat a l'Empordà.
No, en realitat hi ha dues o tres petites editorials, fins i tot una que es pot considerar mitjana a Perpinyà. Però no sóc jo, és un propòsit personal d'haver volgut ser editat justament a la Catalunya autònoma, encara que sigui molt al nord, perquè sempre, en fi, quan he escrit aquesta història, que potser l'he escrita sense donar-me per un públic més aviat nord-català, però en el moment de cercar un editorial, m'ha semblat, en fi, he tingut la petita pretensió, molt modesta, de potser que potser podria interessar també un lector, com es, ho dic jo, sud-català, perquè també em penso que és un retrat d'una mica qui som nosaltres, els catalans, els nord-catalans d'avui.
Certament el llibre pot ser entès com una definició de les paraules que feia ara mateix en Carles de qui són els nord-catalans. Per tant, és un retrat absolutament generacional. I la resposta com està sent? Vull dir, el llibre va sortir al carrer, va sortir del forn l'octubre passat. Com està sent rebut? Què en perceps? Quin retorn en tens dels lectors, Carles?
Escolta, ja hem fet 4 o 5 presentacions i sessions de dedicatòria a Figueres, a Girona, en fi, hem començat, diguem, a presentar-lo en públic i jo, diguem que l'acolliment és molt favorable. Jo estic molt content, molt content de com està rebut. Tinc alguns comentaris d'altres escriptors o de periodistes que si no sé, no goso dir valuosos, però en tot cas, bé, positius, i doncs jo estic molt content i espero, sobretot quan vindrà la primavera i a Sant Jordi no en parlem i algunes altres ocasions de presentar-lo, jo vindré en el terreny mateix per presentar-lo i explicar una mica si em demanen més coses sobre el llibre.
Uh-huh. Carles, m'agrada acabar les entrevistes intentant gratar una mica els autors o els entrevistats com a lectors. Com és en Carles Serrat com a lector? Què té actualment obert com a lectura?
Doncs, aquí, curiosament, no l'he encara començat, però l'he encarregat un llibre de Miquel Riera, que va ser director del Punt, uh-huh, que sobre l'Empordà, sobre la costa.
Sí.
Però això és per parlar de l'actualitat. Però jo cal pensar que personalment jo sóc un emigrat, perquè de molt petit he anat a viure amb la meva mare cap a París, i doncs he quedat durant un quart de segle separat de Catalunya. I doncs jo tinc una educació totalment francesa, una educació escolar, primària i secundària, i un principi de vida d'adult totalment francesa, francesada per la força, perquè vivia allà, i doncs he descobert molt tard la literatura catalana. L'he descobert amb Manuel de Pedrolo, que és la meva referència. Fins i tot poso algun epigram d'ell en el llibre. És un home que m'ha fascinat per la seva literatura, la seva riquesa es pot dir dels seus estils, perquè té manera d'escriure. Si és el que no he escrit del primer origen, no té res a veure amb Manterbo, amb els fonaments, etc. I doncs jo tinc una passió per Manuel de Pedrolo. i
autor superprolífic.
Seria la meva referència catalana de literatura. Després he llegit la gent d'avui dia. He llegit bastant Quim Monzó al final del segle passat. Uh-huh. Les petites novel·les divertides, una mica fàcils de llegir, però també amb molta força. I vet aquí, en fi, no podríem parlar molt de temps de literatura, també.
Ja ho crec. Ja ho crec. Fer, sí. Carles Serrat, des de Prada, al Conflent. Avui ens parlava del Canigó Blues, aquesta novel·la que acaba d'editar amb Calígraf. Carles, ha estat un plaer aquesta conversa. Un dia la farem presencial i segur que la podem allargar estones i estones. Felicitats pel llibre i llarga vida al català aquí i al nord i més enllà.
Moltes gràcies de fer-me cas i fins aviat.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
I després de l'entrevista, com és habitual als oficis, obrim una nova sèrie de bibliòfils. I diguem nova, perquè seguim amb el tema sí, però sortim a fer una mica de panoràmica de països catalans. Avui, Acció Bibliogràfica Valenciana. Judit, què tal? Com anem?
Molt bé, animada, tu, anant cap al sud.
I quan jo dic Acció Bibliogràfica Valenciana, què volem dir?
Doncs mira, que farem una mica de... Farem un cop d'ull a bibliòfils, justament, de València. I potser farem un salt un d'aquests dies també a les Illes, per anar fent una mica el mapejat de la bibliofília en català, o no, però en qualsevol cas en els països catalans. I Acció Bibliogràfica Valenciana, doncs mira, és una societat bibliogràfica que es va crear el 1920 per iniciativa del marquès de Malferit i d'un nombre important d'estudiosos i bibliòfils. El seu objectiu era publicar obres destacades de la història i de la cultura valencianes. No era la primera. Aquesta pretenia continuar la tasca d'anteriors iniciatives molt semblants, la impulsada a finals del segle XIX pel Vescomte de Bétera, que edità La relació de la expulsió de los moriscos del Reino de València, el 1878, de Damián Fonseca, o La crònica, de 1881-82, de Martí de Viciana, o una altra promoguda més tard per en Josep Enric Serrano i Morales, de qui parlarem en posteriors programes, amb el suport d'en Menéndez y Pelayo, que publicà les obres de Joan de Timoneda. Que ens sona. La seva primera publicació, la de l'Acció Bibliogràfica Valenciana, va ser el Dietario Valenciano, 1619-1632. El van publicar el 1921. D'Álvaro i Diego de Vic. Després publicaren, entre d'altres, València Antigua i Moderna, de Marc Antoni Orellana, La relació de les festes celebrades en València con motivo del casamiento de Felipe III, de Felipe Gauna, cura de Carreras i Zacarés, i l'autobiografia Justes poètiques, de Bernat Català de Valariola, a cura de Carreras i Zacarés també, i el baró de Sant Petrillo. Com veieu, el que vam fent és anar recuperant, sigui en català, sigui en castellà, algunes probablement també podríem llegir-ho en llatí, obres que parlaven de la història pròpia de València i també doncs, de la petita, de la gran i de la petita cultura. Gràcies a ells hem recuperat un munt de papers importants i interessants. Doncs això, l'Acció Bibliogràfica Valenciana. Busqueu-la i que poseu-vos-hi.
Ja ho crec que sí. Judit Cobany, avui entrant cap al País Valencià amb aquesta Acció Bibliogràfica Valenciana, moltes gràcies. Fins un altre oficis.
Vinga.
Thank you.
Once was a thought inside my head. Before I reached 30, I'd be dead. But somehow on and on I go. I keep on rolling with the flow. Folks said that I would change my mind. I'd straighten up and do just fine. I still love rock and roll. I keep on rolling with the flow.
Keep on rolling
with the flow. While guys my age are raising kids, I'm raising hell just like I did. I've got a lot of crazy friends, and they forgive me of my sins. Some might calling me a bum, but I'm still out there having fun. And Jesus loves me, yes I know. So I keep on rolling with the flow.
Notícies en xarxa.
Bon dia.